MKC. Aquí comença, com que és dimecres, doncs aquí comença una nova edició, la cinquena ja de la tercera, de la tretzena temporada de Ràdio Sant Vicenç. I com sempre, amb continguts i amb seccions, concretament la secció de Felipe de la Cruz, que ja el tenim aquí avui ajudant en tasques de gravació. A Eva Maria la tenim a Sitges, però venim cap aquí amb convidats, a veure amb qui es presenta finalment. Tothom relacionat en principi amb el passi, amb l'estrena allà a Sitges, a la secció Brigadón, de la pel·lícula, de la més recent pel·lícula de Juan Carlos Olaria, El hijo del hombre perseguido por un ovni, una pel·lícula que seria una seqüela d'una altra pel·lícula seva titulada així, El hombre perseguido por un ovni, 30 anys després. Vull dir, tot un esdeveniment en el qual doncs, bona part dels convidats o una part dels convidats d'aquest programa doncs, han participat d'una manera o d'una altra. Nosaltres, com us deia, tenim molts continguts i mirarem d'enllaçar. Sempre ho fem, Felipe ja ho fa amb la seva secció, sempre enllaçant amb el programa anterior, i nosaltres mirarem d'enllaçar amb el que us explicàvem la setmana passada sobre la quinzena solidària d'aquí de Sant Vicenç dels Horts, que comença aquest diumenge, com ja us vam avançar dimecres passat, diumenge 17, amb una obra de teatre de la qual us parlarem una miqueta, però mirarem de contactar així en breus instants, a veure si ho aconseguim, amb la coordinadora de la secció de cinema, del cicle de cinema solidari dintre d'aquesta quinzena solidària d'aquí de Sant Vicenç dels Horts. Mentrestant, us deixarem amb el tràiler d'una pel·lícula que serà la primera que es passarà, que es projectarà en aquest cicle de cinema solidari i que ja us vam comentar una mica la setmana passada. A més, en presència del director i del protagonista, amb la qual cosa, bueno, serà molt, bueno, és molt prometedora aquesta projecció, aquesta sessió. Això serà dimarts vinent, a les 7 de la tarda, si no recordo malament, ara si no acabaré de donar les dades correctament, aquí als Multicines La Bailet. Anem a sentir una miqueta aquest tràiler i a veure si podem contactar amb Laura García, de la ONG que organitza una bona part d'aquest esdeveniment de cinema solidari. Anem a sentir el tràiler de L'escriptor d'un país sense llibreries.
Talasem s'espanyai més que fer hata fa zion des que ha peul bam se so pos fi kun tem fo bater le nom de ni. Hablo en anabonés, el padambu, mi lengua. Forma parte de mí, como las escarificaciones que me hicieron de pequeño en la cara y en el pecho. Hablo también español. En la escuela nos obligaron a aprenderlo a base de repetir.
Los últimos libros de Juan Tomás Ávila Laurel no salen en castellano, se publican directamente en inglés. Es el mejor reflejo del posicionamiento generalizado en España respecto a lo que fueron sus colonias.
Nous avons un des levels, ça monte ça pour apparaître fête les noms. Maginer tengo este pente maginer. Su coupenga en coupenga en femme de qui pena batela pena baginer fa parce que la sa tela wood. Ma dis ça mechi a palims, c'est un temps travail parce que m'sifa de guinea, ça sa mechi m'hunsi.
Aquí, cuando tú haces activismo, en cualquier momento el truyo te espera.
Lo esperado es que termines en alguna cárcel.
Y al frente, un gran visionario. Al frente, un gran líder.
Recen por las autoridades, para que todos podamos llevar a dicho, entre otras cosas, una vida tranquila.
Yo veo que la gente tiene miedo de circular por la noche. En Malabo últimamente, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tanto miedo?
Mañana pueda que muera Obiang y suba otro Obiang. Y seguiremos siendo los mismos.
Doncs com us deia, aquesta pel·lícula dirigida per Marc Serena, un director que ja té tot un recorregut amb diferents documentals al llarg dels anys, que ens ha ofert un documental que es pot veure a Filmin, per exemple, que es diu Peixos d'aigua dolça en aigua salada, entre parèntesi, dirigit per Biel Mauri i ell mateix, documental de 56 minuts sobre l'autisme, una diagnosi que a Europa es fa ja a un de cada 100 persones i que malgrat tot segueix sent un gran desconegut per la comunitat científica. I efectivament l'autisme, fins i tot havia llegit jo alguna vegada, però ara no recordo una possible causa de tot plegat, que això hi hagués tanta prevalença de l'autisme. Qualsevol cas, Marc Serena, amb més títols, però aquest és potser el dels més destacats seus i que a més podeu veure, i té un 8,4, també s'ha de dir, a Filmin, que és una nota molt alta, que tothom voldria per si mateix, per les seves pel·lícules, així que, molt recomanable, i si un dia podem parlar aquí amb Marc Serena, que segur que sí, doncs comentarem aquest documental i molt altres. Doncs Marc Serena, precisament, com miràvem d'explicar-vos ara fa un moment, doncs serà present juntament amb Juan Tomás Ávila Laurel, intel·lectual, escriptor i refugiat de drets humans, protagonista del documental que estem comentant, l'escriptor d'Un país sin llibreries, basat en la seva vida, en la seva història i ambientat a Guinea Equatorial, reprimit pel règim dictatorial d'Obiang Nguema, del que es parla una mica en aquest tràiler que estàveu sentint ara, i que, el fet de que hi siguin aquestes dues persones fa que la projecció del documental, com us deia, dimarts 19 d'octubre, efectivament, a les 7 de la tarda als Multicines La Bailet, aquí al costat de la ràdio, al costat de tothom que viu aquí a Sant Vicenç, doncs, i com us deia, també organitzat per la ONG, que abans no us havia dit el nom, de Ghana, d'acord? I col·labora, per suposat, l'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts. Aquest serà el primer esdeveniment i el que es produeix just abans de que nosaltres fem el següent programa, el de dimecres vinent, que en principi estarà dedicat a Sitges i serà un programa segurament gravat perquè Santi, que no pot venir al programa per qüestions laborals, pugui gravar la seva crònica, la gravarem el dia abans i ens explicarà, doncs no sé, potser les 20, 25, 30 pel·lícules, no ho sé dir exactament el nom, la quantitat, però el nom tampoc, però ell ens ho detallarà i ja veureu, i com cada any que ho fa des de fa ja un parell o tres d'anys, doncs serà d'una riquesa força important. Tot això pel que fa a Sitges, que ara mateix està esdevenint, i a les novetats que tenim aquí a Sant Vicenç dels Horts al voltant del cinema, el cinema solidari. Nosaltres, mentre Eva Maria Milara doncs ve cap aquí amb el cotxe, amb els convidats i amb les sorpreses que ens depararà, doncs anem, si un cas, si et sembla bé, Felipe, a posar en marxa la teva secció d'avui.
Així que ja podem començar quan vulguis.
Doncs vinga, anem a sentir aquesta banda sonora, que per cert és de Ennio Morricone, oi?
Sí.
I que sona tan meravellosament bé i que a mi em té veritablement enamorat.
Bé, doncs, al darrer programa ens vam quedar amb una pregunta, d'aquestes que faig sempre al final, que era quina és la dona real que apareix a més pel·lícules? És a dir, quina és l'actriu, intèrpret o, en definitiva, persona que apareix en més pel·lícules? No sé si tu has trobat alguna resposta, tu has estat pensant...
No, m'ho he estat pensant, però no he caigut, La veritat és que estic força intrigat, suposo que com bona part dels nostres oients. Quina és la dona que més vegades ha sortit a la història del cinema? Posem una música per il·lustrar-ho.
Sí, vaig a donar-vos una pista.
Home, és una molt bona pista, però encara així no et sabria jo concretar qui és aquesta dona que protagonitza que, l'entrada de...
De què és aquesta música?
Doncs això semblaria al començament de totes les pel·lícules produïdes per la Columbia.
Per la Columbia, molt bé, efectivament. Cada cop que anem a veure una pel·lícula de la Columbia, sentim aquesta música al principi. Això és el que sentim, però què és el que veiem? Clar, que la ràdio no podem mostrar, de moment no s'ha inventat la ràdio amb imatges. Així que però podem tirar d'imaginació i de records. Què és el que veiem a la pantalla, el primer que veiem a la pantalla quan veiem una pel·lícula de la Columbia Pictures?
Estic en blanc, hi ha com, no sé, hi ha com una dona, sí, és una dona, però no sé qui és.
Efectivament, hi ha una dona.
Però no sé qui és, vull dir...
Hi ha una dona, sí, amb una torxa, sí, és la Torch Lady, sí. La senyora de la torxa,
sí.
que efectivament aquesta és la dona que més vegades ha aparegut a la història del cinema a les pel·lícules. Ara la pregunta és, qui és aquesta dona? Doncs... Alguna pista, alguna... No?
Gent
resulta coneguda?
No.
A veure, n'hi ha hagut vàries, això, per començar, n'hi ha hagut diverses. La que estem veient actualment, des del 92, es diu Jenny Joseph,
uh-huh.
Que per cert no és actriu. És dissenyadora gràfica i amiga de la Kathy Anderson, que és fotògrafa. I la Kathy Anderson li va demanar a la Jenny Joseph que es fes unes fotografies vestida amb una túnica i subjectant una torxa. Aquestes fotografies les va passar al Michael Diaz, que és un pintor reconegut pels seus retrats de presidents i estrelles del cinema clàssic, i aquesta és la persona que finalment va pintar, perquè no és ben bé una fotografia el que estem veient, és una pintura, la dona de la torxa que veiem actualment a les pel·lícules de la Columbia.
Doncs no hauria dit mai, eh? Sort que tenim a Felipe de la Cruz, que va tirant del film, que avui no hem dit el títol de la secció, que va tirant del film i va tirant de tot el que s'ha de tirar per esbrinar detalls, per obrir interrogants i per tancar-los normalment la setmana següent, i avui ja hem tancat aquest interrogant de quina és la dona real que apareix a més pel·lícules.
Sí, però no és l'única, he de dir que la dona de la torxa ha estat interpretada, però més aviat inspirada, per la Claudia Bell, Evelyn Benable, Amelia Butler, Jane Bartholomew i moltes altres dones que diuen ser, perquè això no ha quedat mai clar tampoc del tot, que diuen ser la dona de la torxa. I per què dic que diuen ser? Perquè, com deia abans, no hi ha informació sobre qui ha estat realment, o si més no està publicada. I d'altra banda, hi ha també la teoria de que, bueno, teoria pràctica també, de que els pintors moltes vegades per dibuixar un rostre, a vegades s'inspiren en diversos rostres. Llavors, segurament les dones, millor dit, de la torxa, hi ha hagut diverses, des de l'any 22, si no recordo malament, hi ha hagut diverses dones de la torxa, i cada una d'elles haurà estat inspirada en una o diverses dones. I si algú vol tirar del film a casa seva, jo els faré un parell de suggeriments. El primer és que busquin a Google aquests termes: Columbia Logo Variations i Columbia Logo Parody, a Google o al YouTube, i trobaran coses molt molt divertides, realment, i molt interessants, tant de pel·lícules, o sigui, coses que ha fet la Columbia en les seves pel·lícules, no? Com per exemple posar la torxa a ballar, o altres, o inclús matar zombis a cop de torxa. A Zombieland ho podem veure,
la dona polifacètica,
sí. I després també hi ha altres logos també que han inspirats en aquest logo, però que han estat creats per tercers. I ja que estem parlant avui de dones, doncs avui podria parlar d'una altra dona tirant del film. I aquesta dona es diu Lucille Fay-Lesueur. Alguna idea de qui és?
Doncs no, em tens
tampoc.
Sobre
doncs és molt coneguda, No tant potser com la dona de la torxa, no ha fet tantes pel·lícules, bueno, però sí que és molt coneguda. Però clar, la coneixem amb el nom de Joan Crawford, això.
Home,
sí que et sona, no?
Sí, ara comença a sonar-me.
Va néixer a San Antonio el 1904, als Estats Units, i va morir a Nova York el 1977. Va guanyar un Oscar l'any 45 per la pel·lícula Mildred Pierce, El Mans Suplicio, de Michael Curtis, un Oscar que per cert no van a recollir perquè pensava que li donarien a una altra actriu. I bé, aquesta dona tenia el seu caràcter, de manera que va decidir que era més interessant no anar-hi, tot i que et podien donar un Òscar, abans que anar-hi a la gala dels Òscar i veure com li donaven a una altra persona. Ha estat considerada la desena actriu de tots els temps per l'American Film Institute. I curiositats de la seva vida personal. D'entrada, bé, ha tingut 4 matrimonis, ja sabem que els actors, i moltes persones també, evidentment, es casen moltes vegades, però aquesta es va casar amb dues persones, si més no interessants. El seu quart marit, del que va quedar vídua, és l'Alfred, o va ser l'Alfred Neustittel, que va ser director executiu de Pepsi-Cola, I saps qui el va succeir com a director de Coca-Cola?
Ui, pensava que anaves a dir qui el va executar. No. Qui el va succeir? No.
Doncs la seva pròpia dona. És a dir, aquesta dona, Joan Crawford, fora més d'actriu, va dirigir la Pepsi-Cola durant una època. Uh-huh. I el seu primer marit era el Douglas Fairbanks, que algú potser no el coneixerà, no, amb aquest nom no el recordaran, si més no, no. Però aquest senyor va ser un actor, productor i director i guionista, sobretot a l'època del cinema mut, que va ser un dels fundadors de la United Artists, i potser un dia parlem d'aquest tema, uh-huh. I va ser considerat també el rei de Hollywood. I a més, bueno, aquest senyor com a actor doncs, va interpretar pel·lícules que recomano veure, mudes, a més, que és sobretot aventures, com són La Màscara de Hierro, L'Artagnan, La Marca del Zorro, Robin de los Bosques, i una que recomano moltíssim, que és El Ladrón de Bagdad, de 1924, dirigida per Raoul Walsh, que realment és una pel·lícula que quan la veus, realment, quedes al·lucinat com es podien fer l'any 24 pel·lícules com aquesta, no? Amb els efectes especials de l'època, i més o menys com El Ladrón de Bagdad, no? Inspirada en una època i amb catifes voladores, que ja dic, l'any 24, 1924, ho van resoldre molt bé.
És una meravella de pel·lícula, sí.
Sí, sí, però bueno, tornem a la Joan Crawford. Va interpretar moltes pel·lícules, més de 80, unes 84, 23 d'elles al cinema mut, a l'època del cinema mut, i 61 a l'època del cinema sonor. He de dir que aquesta dona va ser una de les actrius que va passar al cinema sonor gràcies a la seva potenta veu, perquè, i això és molt interessant quan veiem la pel·lícula Cantando bajo la lluvia, no totes les actrius del cinema mut van poder passar al cinema sonor. Per què? Doncs justament per aquesta qüestió, per la veu. Llavors, si veiem la pel·lícula de Cantando bajo la lluvia, veiem els problemes que van tenir. La propera pel·lícula s'explica els problemes que van tenir moltes actrius i actors a l'hora de passar al cinema sonor. Va treballar amb els millors directors, Michael Curtis, Todd Browning, Frank Borsage, Howard Hawks, George Cukor i, atenció, Steven Spielberg.
Oh, no.
Què diràs? Però si Steven Spielberg és relativament recent. Sí, però Steven Spielberg té un passat, i no precisament dins del cinema. Va dirigir un capítol que es diu Ice, dins d'una TV movie, per una sèrie que es deia Night Gallery, a l'any 69. I aquesta pel·lícula, bueno, va ser interpretada evidentment per la Joan Crawford, i per cert, aquesta sèrie va ser produïda per Rod Serling. Et sona el nom? Aquí bueno, a l'estudi em diuen que sí. Anem a posar una pista,
aviam. Em sona per aquesta música.
The Twilight Zone, La dimensió desconeguda. Era una sèrie de televisió que aquí es va fer molt popular, aquí a Catalunya, i realment és molt, molt interessant també, si podeu recuperar algun dels seus capítols, perquè tot i ser per televisió i en blanc i negre, té unes històries fascinants, i alguna fins i tot pot deixar-te no dormir. També Spielberg va rodar una altra sèrie, bueno, més sèries, vull dir, una es deia Marcus Welby Medical Doctor, una mena de germà bo de House, és a dir, si House és un mort d'aquest senyor a tot el contrari, i una altra sèrie també molt, molt, molt coneguda, va fer algun capítol, va dirigir algun capítol, aquesta sèrie és Colombo.
Ah, sí, també sí. Spielberg va dirigir...
També va dirigir algun capítol de Colombo. Després va venir al cinema, però abans va tenir aquesta vida prèvia.
És un passat interessant.
I de totes les pel·lícules que... Sí, molt interessant. De totes les pel·lícules que va fer la Joan Crawford i directors amb els que va treballar, m'he deixat una pel·lícula i un director... que és, bueno, és considerada una dels millors westerns, tot i que és una mica estrany, ara veurem per què, però ha estat considerada una, potser inclús dels tres millors westerns de la història del cinema, juntament amb La Diligència, del 39, i Cent Hores del Desert, del 56, totes dues dirigides per John Ford, i aquesta pel·lícula té aquesta banda sonora. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe. Com diu la cançó, toca la guitarra, Johnny. És a dir, la pel·lícula és Johnny Guitar, del 1954, dirigida pel Nicholas Ray, amb guió de Philip Jordan i de la novel·la, bueno, a partir de la novel·la homònima de Roy Chanslor. Aquesta pel·lícula s'ha interpretada per la Joan Crawford, l'Sterling Hayden, i és el Johnny Guitar, Mercedes McCambridge, que és la seva antagonista, Scott Brady i John Carradine. No sé si et sona el cognom.
Sí, i tant, i el nom també.
El nom també. És el pare de David Carradine. I els que l'heu vist, pensareu que aquest és un western molt estrany, no? Perquè, a més, bueno, d'entrada és un western romàntic i hi ha coses que no acaben de xocar massa, que no acaben d'encaixar massa en el que és el gènere del western, no? D'entrada, la protagonista i l'antagonista són dones, és a dir, els westerns normalment estan protagonitzats per homes, moltes vegades no surten gairebé ni dones, doncs en aquesta pel·lícula sí. En aquesta pel·lícula, Kiki Mana és una dona i qui la vol matar o desfer-se d'ella és una altra dona. La subtrama principal, com deia abans, és una història d'amor romàntica. És un western on hi ha una història principal entre aquestes dues dones, però alhora també la protagonista té un amor o està enamorada d'una altra persona, que és aquest, el Johnny Guitar, que, per ser curiosament, el títol no es refereix a la protagonista, sinó es refereix al coprotagonista, en aquest cas, no? I aquest Johnny Guitar, qui és? Doncs aquest Johnny Guitar és un pistoler boníssim, que és molt bo, vull dir, és molt bon batallant amb la pistola, però, curiosament, no porta pistola. I saps què porta? Una guitarra, si no acabo de dir, s'havia de dir Johnny Guitar, no? I tot i que no és el centre del conflicte, doncs el Johnny Guitar també té un antagonista, que endevines com es diu o no?
Ai, o sospites? No me'n recordo.
Què fas quan toques la guitarra? O què fa la gent quan algú toca la guitarra sent música, a part de cantar sota la dutxa?
Ah, t'anava a dir cantar, també.
No, cantar no, aquest no és cantar.
Ballar.
És el Dancing Kid.
Dancing Kid,
sí, el senyor Poret, també aquesta pel·lícula d'un western, que recordem-ho, de l'any 54, que, o sigui, si n'hi ha un que toca la guitarra, n'hi ha un altre que balla i es diu Dancing Kid. No? I a més ho demostra en la pel·lícula, és a dir, això que sentíem abans és el Johnny Guitar, o el personatge de Johnny Guitar, tocant la guitarra, i el son d'aquesta música balla el Dancing Kid. I de què va la peli? Doncs, com deia abans, doncs bàsicament de les ganes, molt males ganes, que té l'Emma, que l'Emma té de la Viena. L'Emma està interpretada per la Mercedes i McCambridge, i Joan Crawford és la Viena. I principalment perquè la Viena va estar liada amb el germà de l'Emma i ara està mig embolicada amb el Dancing Kid. Sí, aquí un tema de gelos, no? És a dir, ja no només, o sigui, no només hi ha per allà un triangle amorós entre el Johnny Guitar, la Joan Crawford, bueno, en aquest cas Viena, i el Dancing Kid, sinó que també n'hi ha un altre entre el Dancing Kid, la Viena i l'Emma. A més, la Viena està esperant a fer-se rica amb l'arribada del ferrocarril i això sembla que tampoc acaba d'agradar a l'Emma, la qual cosa també hi ha un tema de pasta i de poder pel mig. Així que arran de l'assassinat del germà de l'Emma, en la sala una diligència que segons ella ha estat, segons l'Emma en aquest cas, ha estat dut a terme pel Dancing Kid i els seus amics, vol penjar el mort, millor dit, al Dancing Kid i de retruc a la Viena. I per què hauríem de veure, o per què us recomano, per què parlo d'aquesta pel·lícula? Doncs bàsicament per aquests motius. Primer, perquè us agradarà. Jo trobo que és una pel·lícula que, bueno, a mi m'encanta. L'he vist no sé quantes vegades i a més és una pel·lícula de la que sempre aprenc coses. I per què? Doncs perquè és una de les millors pel·lícules de la història del cinema i perquè veure aquesta pel·lícula és una classe magistral de cinema. Si abans hem parlat de la diligència, que diuen que... Ara se m'ha dit el nom. Qui és el director de Ciudadano Kane?
Orson Welles.
Orson Welles. Gràcies per tirar de la meva memòria. Si Orson Welles, diuen que Orson Welles es va veure no sé quantes vegades la diligència per dirigir Ciudadano Kane... Jo recomanaria, no sé si per dirigir o no, però és igual, igualment, per aprendre cinema jo recomanaria veure aquesta pel·lícula, la de Johnny Guitar. I el cert és que a Rey, bueno, a Nicolas Rey no se li escapa res en aquesta pel·li, perquè vull dir, tot el que fa sobre l'ús que fa del so, del color, de l'espai, de l'atrezzo, els diàlegs, la composició, el muntatge, el vestuari, tot això jo ho trobo magistral realment. No? I també, ja per última, bueno, com últim punt de la recomanació, doncs perquè és una pel·lícula subversiva. No? Estem parlant de l'any 54, i és una pel·lícula que trobo que és molt subversiva en el fons, amb la crítica al macartisme que fa, i també en la forma, no? Per això tot això que estàvem explicant, no? És un western on un pistoler porta guitarra en comptes de pistola i a més intenta no ficar-se en merders, hi ha un altre que balla, les protagonistes són dones que, per cert, segons explica un personatge...
Nunca vi una mujer con más temple de hombre, piensa como hombre, obra como hombre y a veces lo es más que nosotros.
Sí, en aquella època una dona així devia ser terrible, no? I més, bueno, una època així, parlo dels 50, però clar, la pel·lícula està ambientada en el segle XIX. I el cert és que aquesta pel·lícula, a part d'aquest diàleg, té d'altres d'impressionants, i he escollit un diàleg també que m'agradaria que el posessis i el sentim durant una estoneta, dura una mica més d'un minut.
Ya lo intenté, y no me sirvió de nada.
Y cuántos hombres has olvidado.
A tantos como mujeres recuerdas tú.
No te vayas.
No me he movido.
Dime algo agradable.
Sí, ¿qué quieres que te diga?
Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
Dime que te hubieses muerto si yo no vuelvo.
Estaría muerta si no hubieses vuelto.
Dime que aún me quieres como yo te quiero.
Aún te quiero tanto como tú a mí.
Gracias. Muchas gracias.
Deja de compadecerte de ti mismo.
Que fort, eh? Un home suplicant, eh? Una dona que li digui totes aquestes coses. Jo com a anècdota sempre explico que aquesta pel·lícula l'hauria de tornar a veure, perquè jo la vaig veure als 12-13 anys quan ens la van passar al psiquiàtric de Sant Boi, que hi havia unes persones que organitzaven sessions de cinema i ens portaven allà a l'escola i encara recordo que em vaig quedar bocabadat sense entendre pràcticament res, però clar, és una pel·lícula recurrent, no? Que després has vist diàlegs com aquests i d'altres amb altres pel·lícules i l'has sentit referir mil vegades, no? Però l'hauria de tornar a veure per refrescar una mica i per recordar tots els detalls que tu estàs explicant.
Efectivament, de fet, si recordeu el primer programa d'aquesta temporada, vaig fer una referència ja a aquesta pel·lícula, no? I la feia a través de la pel·lícula de Pierrot el Boig, perquè quan la dona de Pierrot li pregunta per què els nens van tant al cinema, li diu. Ell respon, doncs perquè van a veure Johnny Guitar, i l'havien vist ja 3 vegades en una setmana. I per què? Doncs perquè ja ho dic, és que és una pel·lícula molt bona. Pot agradar, pot no agradar, no discuteixo, però és una pel·lícula que no se li pot negar la seva excepcionalitat.
Tim Notitza, sí.
I té diàlegs que deia com aquest, que a més, com dius tu també, han estat utilitzats en altres pel·lícules. I aquesta és la meva pregunta per la setmana vinent. A quina altra pel·lícula, i en aquest cas espanyola, apareix aquest mateix diàleg?
Aquesta no sí que la western. Sé, aquesta sí que la sé, però no ho diré perquè si no t'aixafo la guitarra, mai millor dit.
Sí, llavors, bueno, però guarda la resposta per la setmana vinent, que continuarem tirant del film.
Perfecte, doncs meravellós, meravellosa la secció de Felipe de la Cruz, moltes gràcies. 5 programes d'aquesta temporada i 5 seccions de tirant del film, cada vegada doncs, donant-nos més informació, més tot, perquè anem tirant del film i perquè ens informem i perquè ens culturitzem, que al cap i a la fi és del que es tracta també. Doncs nosaltres, ja que tenim aquí, ja que ha arribat la Maria Milara, acompanyada per un munt de persones que de seguida presentarem i que ens portaran un munt de coses, entre d'altres coses notícies directes de Sitges perquè venen d'allà, doncs anem a passar aquest altre contingut que ja hem parlat moltes vegades i que abans us he referit al començament del programa i que tenim una mena de tràiler de making of feta per el nostre amic Jaime Zaragoza. Anem a escoltar la veu del director de la pel·lícula de la que parlarem de seguida.
Amigos, me llamo Juan Carlos Solaria y soy el autor de la película El hombre perseguido por un ovni, y ahora os quería ofrecer la continuación, que la titulo El hijo del hombre perseguido por un ovni, siguiendo las reglas antiguas de las películas que eran siempre el hijo de Robin de los Bosques, el hijo de Tarzán, ¿no? El hijo, pues ahora viene el hijo del hombre perseguido por un ovni.
Don Doncs aquí tenim la veu efectivament de Juan Carlos Solaria i estem sentint de fons alguna de les persones protagonistes de la pel·lícula que a més tenim aquí en el programa. Han entrat fa un momentet i venen de veure la pel·lícula que es pot dir en estrena, jo diria que és l'estrena mundial de la pel·lícula i a més en el Festival de Sitges a la sala Brigadum, una sala preciosa i d'imatge i de so fantàstic, en la qual vam poder veure també divendres passat la pel·lícula Volpina del nostre amic Pere Koniec i en condicions, bueno, mira, tot s'ha de dir, millors que en els cinemes de Sant Boi. La vam veure molt bé, amb un so perfecte, amb una imatge molt contrastada que ens va permetre gaudir-la moltíssim. Tenim, com diem, un col·laborador habitual de Juan Carlos Solaria, Alberto Noriega, compositor de música. Tenim un dels protagonistes de la pel·lícula i autor, ja podem dir-ho, perquè ja s'ha publicat el seu llibre, les dues persones que van estar amb nosaltres a l'últim programa de la temporada passada, David Allen, també entre nosaltres, però a més també venen acompanyat d'una altra de les persones que protagonitza o que surt en un moment determinat de la pel·lícula de la que parlem, que és Jordi Guasch, que no l'havien tingut mai aquí en el programa. Així que saludem ja Alberto, què tal?
Què tal, com anem? Molt bé, aquí estem, tu. Hem vingut de Sitges i la veritat ha estat molt bé perquè hem vist la pel·lícula de Solaria i bueno, jo no l'havia vist així en pantalla gran i la veritat ha sigut una estrena fantàstica, no? O sigui, i hem gaudit molt, la veritat, amb tots els amics i tota la gent que hi havia allà, no?
La sala Brigadum, la veritat és que val molt la pena per això, per la qualitat. És petita, però és molt acollidora i amb una qualitat excel·lent. Teníem dubtes, això. Teníem dubtes de com se sentiria la música, el so. Tu que ets músic, Alberto...
A veure, jo li vaig fer la música, però és que inclús ja ni me'n recordava, perquè això com ell la va començar fa 4 anys, jo la veritat he anat fent coses de música i tal, i ell, i a vegades ell pues, m'ha dit, ai, pues envíame l'último que tengas i tal, i jo li he anat enviant algunes coses i ell algunes les ha aprofitat i les altres pues no. I la veritat m'ha sorprès molt perquè no feia temps que no sentia pues, algunes peces que jo havia gravat, no? I no, la veritat, o sigui, m'ha agradat molt i ho he gaudit bastant, no? I ho he disfrutat, no? I amb tota la gent de l'equip, no? Tots els actors i tot, m'ha agradat molt, la veritat és que ha sobrepassat les meves expectatives, eh? O sigui,
afortunats vosaltres, que heu pogut estar allà, ja no m'ho he pogut combinar, Eva Maria mirar així, després a veure si ens dona també la seva visió de com ha anat tot plegat, i moltes gràcies per venir directament des de Sitges aquí a l'MKC, més que Cinema Ràdio Sant Vicenç.
Mira, comentava una cosa que l'Eva m'està dient, i és veritat això, que no ha pogut entrar perquè hi havia, érem tanta gent...
Clar, imagina, quin èxit!
Estava però ple. Hi havia tanta gent pues, que hi ha vingut gent que s'ha quedat fora i en aquest cas l'Eva pues, s'ha tingut que quedar dissortadament fora.
Doncs bueno, ja sigui per això tan positiu, doncs ja val la pena que sigui així. David Allen, admirador de Juan Carlos Solaria, sobretot perquè és el primer i sempre ho destaca el director de la història del cinema espanyol que va parlar sobre el fenomen ovni amb la seva pel·lícula El hombre perseguido por un somni, precuela, podríem dir, d'aquesta. En realitat no, aquesta és seqüela d'aquella. I autor ja està publicat el llibre, jo ja el tinc en el meu poder, dedicat, amb una dedicatòria molt bonica, de l'autor Jesús viajó en ovni. Totes les referències que hi ha en els evangelis a la història de Jesús i la relació amb els anunnakis i amb els extraterrestres en general. Com et trobes després ja d'haver-te tret aquest part, d'haver fet aquest part del llibre? Com va la cosa?
Bueno, bona nit, Francesc, gràcies per invitar-me. Doncs la veritat és que estic molt content perquè ha coincidit l'estrena d'aquesta pel·lícula, que, com tu has dit, el director és el que va fer la primera pel·lícula de ciència-ficció a Espanya i la primera pel·lícula d'ovnis a Espanya, i jo, com a aficionat investigador del fenomen ovni, pues estic molt orgullós d'haver pogut participar en la segona part d'aquesta pel·lícula de l'any 76, i crec que és una pel·lícula històrica. Vull dir, i ha coincidit pues, la publicació del meu llibre sobre el tema aquest dels ovnis del Nou Testament, de Jesús viajó en un ovni, i ha coincidit amb l'estrena de la pel·lícula. Per tant, jo aquest any estic molt content i a més d'haver pogut gaudir aquesta tarda de la projecció envoltat dels meus amics, de tots els que han participat a la pel·lícula, i per mi avui és un dia molt especial.
Potser hauríem hagut de pensar de portar llibres teus allà a la presentació de la pel·lícula, no? La projecció?
Bueno, jo crec que avui el protagonisme tenia que ser Parolària, que era, ella ha firmat autògrafs, i hi havia fans seus que li portaven pòsters de la primera pel·lícula perquè li firmés autògrafs. Ell estava encantat, perquè és una persona que ha sigut bastant denostada dintre del sector cinematogràfic, i s'ha fet una mica una injustícia, perquè va fer aquesta pel·lícula que s'ha revalorat al cap de molts anys, aquesta primera pel·lícula de l'hombre perseguido por un ovni, i es mereixia aquest reconeixement que ha sentit aquesta tarda, aquesta escalfor del públic, que li ha fet com sentir molt bé, i bueno, jo l'he vist molt content a ella.
Doncs que
ha tingut molts aplaudiments, al final, sí. Però molts,
Ha estat la gent aplaudint molta estona, estava la sala plena, o sigui, ja com ha comentat Albert, no cabia ja ningú més, vull dir, hi ha vingut gent que s'ha tingut que quedar fora, i és una llàstima que no hi hagi un distribuïdor que aquesta pel·lícula la posi als cinemes, que estigui a l'abast de tothom, no? Perquè nosaltres l'hem vist avui, però potser farem algun altre passi especial algun dia en un cine, però el que voldríem és tenir-la en cartellera en les cinemes normals, que qualsevol persona pugui pagar la seva entrada i disfrutar, gaudir d'aquesta pel·lícula.
Doncs no seria del tot impossible parlar amb els cinemes d'aquí, Multicinemes La Bailet, i mirar de trobar la manera de fer-ho així, com que les distribuïdores normals no ho faran perquè van per altres camins, doncs mirar de fer-ho nosaltres directament i mirar de buscar camins perquè es pugui fer. David, que sàpigues que el teu llibre ja l'he començat, estic al·lucinant amb els pròlegs, amb els diferents pròlegs, amb la història dels antics déus egipcis, vull dir, directament al·lucinant, vull dir, perquè arriba a ser creïble tot el que explica, i és més fort i més gran que qualsevol pel·lícula de Hollywood que et puguis imaginar.
Jo crec que la realitat sempre supera la ficció, els que han fet ciència ficció s'han basat en coses de la realitat, i que l'univers és infinit, hi ha infinits planetes, infinites formes de vida que no ens podem ni imaginar, i tot això, clar, el que passa és que quan trobem coses que escapen a el que ens han explicat a l'escola, diem que és fantasia o que és mitologia, però en aquest llibre el que faig en aquests pròlegs és una revisió de la història que ens han explicat i les coses que no encaixen en el que ens han explicat i en les troballes arqueològiques, que desmenteixen moltes de les coses que tothom dona com a històriques, no? Per exemple, la datació de les piràmides d'Egipte, no? Doncs en aquest llibre s'explica com no té sentit que ens diguin que les va fer Keops, la piràmide de Keops, quan hi havia una inscripció a la piràmide que el mateix Keops deia que havia trobat la piràmide, i que el que havia construït era una estela, però no la piràmide. No hi ha cap document que demostri que aquesta piràmide la va fer Keops. Tampoc hi ha cap prova que demostri que això era... O sigui, no les utilitzaven com a tombes, les piràmides. Bueno, tot això ara no m'enrotllaré perquè s'explica tot en el llibre. Qui li interessi aquest tema només ha de picar Jesús viaja en un ovni i a través d'Amazon pues fàcilment es pot aconseguir el llibre. Està l'edició digital i la de paper. I bé, avui millor parlar de la pel·lícula, que és el dia l'1 de l'estrena, i dir que aquesta pel·lícula també ha estat inspirada en casos reals del fenomen ovni. Vull dir que el seu director, Juan Carlos Solaria, de jove, era un devorador de llibres sobre ufologia, i encara que en aquell moment ell creia més en tot aquest tema i ara s'ha tornat més escèptic amb l'edat, doncs a través de les seves pel·lícules demostra aquesta passió per aquest univers misteriós i aquesta possibilitat de que estiguem vigilats per persones de civilitzacions superiors a la nostra. I bé, bueno, jo, a mi és un tema que me fascina des de jovenet, i en el llibre s'explica com que vaig passar des de la fascinació pels Reis Mags quan era un nen petit fins que vaig descobrir que els Reis Mags eren els pares, i el mateix em va passar amb el fenomen ovni. Vull dir, primer és constatar la realitat del fenomen, hi ha una sèrie d'aparells que no són d'aquí, que tenen una tecnologia superior a la coneguda, i després és descobrir qui són en realitat, que també resulta que finalment són els pares, són els que ens van crear nosaltres, segons demostra la ciència de la genètica actual, no?
Exacte, però no els pares directament nostres, sinó de tota la humanitat.
Els pares de la humanitat, de la raça. És el que diuen totes les religions i diuen totes les mitologies, que ens van crear a la seva imatge i semejança, no?, que diu la Bíblia. Doncs pues, al final la conclusió que arribes és que és el mateix, que són els que es van crear la nostra raça per unes finalitats determinades que explico en el llibre.
Anirem buscant un dia que a mi em doni temps a llegir el llibre, que és, bueno, és força grandet, però que és apassionant. Crec que no em costarà excessivament llegir-ho, vull dir que d'aquí a unes setmanes o un parell de mesos, com a molt, doncs parlarem amb detall i d'allò de tot plegat, de Jesús viajó en un ovni, todos los ovnis de los evangelios. I ara et demanarem, David, ja que estàs així en sintonia, doncs que ens presentis a la següent persona que tenim aquí, que també ha participat un munt de vegades amb Juan Carlos Olaria, bueno, i que també és escriptor de llibres de viatges, doncs, i és un
tinc
aventurer.
Tinc l'honor de presentar aquí a un artista que, com la copa d'un pino, que és el Jordi Guaix, que no només és ha fet d'actor, és escriptor, té diversos llibres publicats, tant novel·les com assajos, com llibres de viatges, és també un il·lustrador meravellós, vull dir, jo el vaig conèixer fa molts anys i bueno, és una persona que és inspiradora, vull dir, que té una mentalitat molt diferent, que t'obre la ment a moltes idees noves. També és un expert en cinema, vull dir que és que has fet molt bé en invitar-lo, perquè veuràs que és també una enciclopèdia vivent sobre temes de cinema, i el millor és deixar-li pas que parli ell i que expliqui, perquè acaba de publicar també una novel·la, Black Lily, i un llibre de viatges sobre els seus viatges al Nepal, que és Aventures del Nepal. Entonces, llavors, és millor deixar-li el micròfon, que sigui ell el que expliqui una mica bueno, i també la seva participació a la pel·lícula com a inspector de policia, que també trobo que és bastant encertada.
Doncs Jordi Guas, que benvingut al programa per primera vegada i no serà l'última, d'això estic segur, com una persona ve al programa ja la tenim fitxada i no la deixem escapar. Doncs explica'ns això que ens parlava David, explica'ns...
Acabo de publicar per Editorial Caligrama, Aventura en Nepal, que és les meves experiències viatjant a motxilla pel Nepal, i una novel·la de misteri, romàntica de misteri, amb molts elements, més que és molt per fer una pel·lícula, David? Black Lily, sí. Que també és per Caligrama Editorial, i vinculant amb el tema OVNI, tinc també un projecte d'un manuscrit d'experiències personals amb el tema parapsicològic, de viatges astrals, de tema karma, reencarnació, que també surt a les meves novel·les, a les novel·les i al llibre d'Aventura en Nepal, i tema també d'una mica d'OVNIs i tota la relació aquesta, no? I vaig començar amb el tema dels curts, amb això del cinema, fent curs amb el Alberto Noriega i amb el David Allent, fent diversos personatges, des d'un pallasso psicòpata fins a un investigador de temes paranormals, diversos personatges on m'ho passo molt bé i bé.
Un pintor, que jo he vist algun d'aquests curtmetratges.
Sí, el Retrato, un curtmetratge.
Un Anunnaki, també.
Sí.
I l'herència, també, que fas
sí, un quadre. Sí, fas diversos personatges, no? Des de, ja et dic, des de el pallasso cínic i psicòpata i boig, fins a un, també, el investigador de temes així d'omnis, ufòleg, temes paranormals... I, bueno,
la psicofonia de l'espai, no?
Pintor, sí. de tot.
I com...
I a partir d'aquí, pues, descobreix l'Olaria i m'invita a participar a la seva pel·lícula.
No? Això precisament t'anava a preguntar. Com ha estat la col·laboració amb Juan Carlos Olaria, el teu personatge? Com t'ho has plantejat, com t'ho has preparat per portar a terme aquesta actuació així tan significativa en la pel·lícula de...
Pues ell, el primer que em va dir, quan em va passar el guió, és que volia amb ella, no sé, com un personatge d'aquests dels anys 40, no? De les pel·lícules clàssiques, Salvando las distancias, no? Com es diu. I dic, bueno, Olaria, que jo no soy actor ni nada. Però bueno, em va dir, pues mira, es que yo te veo así, Jordi, yo te veo así como un tipo así, yo que sé, un Dan Andrews, saps?
Es que l'imita molt bé.
Un d'aquests tipus dels anys... dels anys 40, del cinema negre, no? I dic, però tienes que estar así con este tipo de interpretación y tal, no? Jo que soc més donat a tindre interpretacions una mica més, no dic histriòniques, però més, menys contingudes, no?
Va haver una lluita aquí, no?, entre el director i l'actor,
sí,
no?
Sí, clar, jo volia fer una espècie d'inspector, de comissari Montalbano, no? I més enèrgic, més així, però bé, s'ha de respectar, evidentment, el criteri de l'Olària i encertar totalment, perquè tenia raó l'Olària de fer aquest tipus d'interpretació i de personatge.
I com ha anat la projecció a Sitges? Explica'ns una mica la teva visió, bé, ja ho han pues, fet Alberto pues, i
sí,
David.
El que diuen ells, no puc agregar més cosa que el que han dit ells, amb el tema de que ple, gent que s'havia quedat a fora, i bueno, la impressió de veure la pel·lícula i la teva imatge en una pantalla gran, no?
I un gran aplaudiment.
Ja ho havíem vist en curs al Festival de Cerdanyola i tal, però bueno, però és el Festival de Sitges també, i té una importància.
Sí, anem a...
I un gran aplaudiment que hi ha hagut al final de la pel·lícula, que, mm-hmm, que la veritat és que s'ha emocionat a Olària, i això és el... Bueno, pues que el públic ha quedat molt content, o sigui, per això deia jo que val la pena que hi hagi més gent que la pugui veure, que no siguin només els que hem pogut anar aquesta tarda a Sitges. És una pel·lícula molt original, té un tema que no s'ha tocat d'una manera, de la manera que la toca Olària. Vull dir, hi ha filosofia, on els extraterrestres ens fan explicacions filosòfiques sobre l'ànima humana, sobre l'univers, sobre... Hi ha, dintre de la nau hi ha una biblioteca parlant on li fas preguntes i et contesta tots els enigmes del món i de l'univers, i bueno... Per tant, és una pel·lícula que fa pensar, fa riure i bueno, aporta molts factors que fan que...
I s'ha de valorar la il·lusió, tot el que s'ha posat allà.
Fa també, o sigui, de la primera aquesta han passat 40 anys. O sigui,
sí, 40 anys. Ha sigut per el revival que ha tingut en els fans de la primera, que ells han animat...
L'edició en DVD, que va tenir l'edició en DVD i es va llançar.
Exacte, i a partir d'aquí ha sigut animat per molts fans i amics que li han animat a Carro aquesta, i també els mitjans tècnics que avui dia permeten, sense gaire diners, pues, fer una pel·lícula, no? Amb un ordinador i un bon programa d'efectes, pues, es poden fer meravelles avui dia.
Doncs tenim dos motius per posar el tema que posarem ara. Un és una estrena d'un curtmetratge que vam anunciar la setmana passada. Paul Digler ens va fer un petit àudio perquè tinguéssim idea del que anàvem a veure. Vam anar a veure i, a més, ens sentim molt contents pel que ens esteu dient. Per tant, anem a sentir... I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Ens sentim estupendament, no?, la Maria Milara, i aquesta és la peça que protagonitza d'una manera molt especial, i recorda que no hem de donar detalls perquè la gent es faci la idea de què passa, però, bueno, les teves impressions del que vam veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Ateneu de la Palma de Cervelló, que no només va ser Work It Class, que és aquest curtmetratge en el qual aquesta música és protagonista, sinó que va haver dos curtmetratges més, un dels quals tu encara no havies vist sencer. Explica'ns una mica com, bueno, què recordes, com vas viure l'experiència.
Bueno, pues jo havia visto Horoscope. Y la que no había visto, que era el otro cortometraje, es...
Director's Cut.
Es Director's Cut, que me encantó, es divertidísimo.
Expliquem que Paul Digler va comentar molt encertadament que aquesta pel·lícula, Work It Class, d'alguna manera tanca una trilogia dedicada al cinema dintre del cinema. Llavors, Director's Cut, si l'heu vista, doncs és una pel·lícula dedicada a les snuff movies, tota rodada a la Palma de Cervelló. Horoscope està ambientada i es basa en els clichés del gènere de terror, i aquesta altra, doncs bueno, a veure què podem explicar d'ella.
Bueno, la última, a veure, és...
Work It Class, estem parlant.
Sí, és difícil, ell no explicó absolutament nada. Dijo verla porque hay que verla porque es como, bueno, es sorprendente. Bueno, viniendo de Paul, es sorprendente para mí todo, porque la verdad es que es un tipo que tiene una imaginación desbordante, viene también un poco del mundo, bueno, en realidad no es que venga del mundo, pero sí que parece que venga del mundo de la publicidad, con lo cual todos los detalles, arte, todo, o sea, todo es perfecto, técnicamente es alucinante, los actores son maravillosos. Entonces, claro, todo es como se junta. Los actores, por ejemplo, son Rosé Bundó, que tiene una voz maravillosa, que también canta en alguno de sus cortos, Artur Villar Bacolel, Milia Marcet, Morgan Shime, Edgar Moreno, José Luis Miranda. Y bueno, y luego de productores están la Sandra Fon. Entonces, és un tipus ficció...
Li hem de donar, perdona, el pèsam a Sandra Forn per la mort del seu pare de fa molt poquets dies i per això no va poder venir a l'estrena del curtmetratge.
Sí, és verdad. Luego la dirección es de Paul Digler, que siempre me sale. La fotografía es Kimio Ogawa, no sé si lo he dicho bien, y el montaje es entre Paul y Ferran Pujol. Luego dirección artística Bea Casas, peluquería y maquillaje Susi Rodríguez. Tengo que decir que es sorprendente, es una comedia y, bueno, lo que sí que tengo que decir es que hay música, como en casi todos los cortos, y hay un poquito de baile, como en algunos cortos, sobre todo de Paul, que hay algunos, pero ya no se puede decir nada más porque es que hay que verlo y la verdad es que vale mucho la pena verlo, vale mucho la pena porque es que es una cosa espectacular. Yo me quedé con la boca abierta diciendo, no me lo puedo creer. O sea, esto solamente lo puede hacer él. O sea, te sorprende y, bueno, me reí. Ay, madre mía, cómo me reí. Me encanta.
Bueno, i què t'has trobat allà? Ja ens han dit que no has pogut entrar a veure la pel·lícula d'Eulària, però des de fora, fent una miqueta de periodisme gonzo, que li diuen, no? Des de fora, què t'has trobat? Quin ambient has vist?
Bueno, pues he visto un ambiente bastante... Bueno, había una cola, pero bestial. Entonces ha salido Pere Koniec, la verdad es que ha sido una pasada, porque estaban sentados él y el protagonista, el Toni Junyent, y han salido porque han cedido sus asientos, porque estaba la sala llena. Como sabéis, hasta este viernes no abren. Nos han dicho que hasta este viernes no abren por completo, entonces claro, caben hay muy pocas localidades porque no se puede aglutinar la gente. Entonces ellos han cedido sus asientos, han salido, yo estaba allí, ni siquiera he hecho la cola porque la cola era larguísima. O sea, ¿cuánta gente va a la sala Brigadón? Madre mía, a ver cualquier cosa. Pero en este caso, esa película iban a ver y se han quedado fuera. Entonces, bueno, pues me he quedado un poco chof, pero bueno, me he esperado para hacerme las fotos correspondientes y para traerme a tres de todos los que han querido venir, pues a tres de ellos que están aquí, que son David Allen, son Alberto Noriega y Jordi Watch. Entre todo el elenco, que había más gente casi de la producción dentro que gente que venía a ver la película de fuera. Pero bueno, ha sido divertido estar allí también y ver la cara de la gente cuando salía. La cara de la gente cuando salía era... La gente salía como... ¿Qué es lo que he visto? O sea, yo pensaba, digo, a ver si salen con cara de horror o algo. No. O sea, de wow, ¿qué he visto? Y ha firmado muchos autógrafos. Tanto el Junyent como el Eulària. Y se han quedado alucinados. Que tengo que decir que el póster que está hecho lo ha hecho el Pere Koniec, ¿vale? Y todo esto también ha sido un poco gracias al Pere Koniec, en realidad, estar en Sitges y todo esto lo ha ido llevando todo el peso. O sea que desde aquí felicidades a Pere por conseguir eso, a Eulària por conseguir por fin que su película se vea pues en una sala como Brigadón, que es maravillosa. Bueno, y a todo el elenco desde aquí felicidades.
Doncs mira, ara que parles de Pere Koniec i que efectivament és la persona que està mirant de moure més a Juan Carlos Eulària, que va aconseguir també que li fessin un homenatge a la Filmoteca de Madrid. Vull dir que la cosa no va de broma, i ja que estem parlant d'ell, doncs fent-li una miqueta un homenatge. Abans jo parlava, quan encara no estaves tu en antena, a la pel·lícula que també es va passar divendres passat a la sala Brigadón i que la vam poder veure, que és aquesta, que té aquesta música.
Cierto, tengo que decir también que Volpina, que es de Pere Koniec, de este año, del 2021. Yo ya la había visto, la habíamos visto ya en los cines de Sant Boi. Y bueno, la verdad es que el sonido estaba un poco saturado y era un poco complicado. Pero es que en la sala Brigadón se ve, o sea, la han saturado un poquito y el sonido es maravilloso. Y realmente disfruté muchísimo más viéndola la segunda vez en la sala Brigadón, porque es que, o sea, es espectacular. La verdad es que Pera es un cineasta, vamos, pero muy grande, muy grande. Y la verdad es que ha cuidado mucho, mucho esta película. Le ha costado mucho llevarla a cabo y acabarla y todo, pero se nota que ha estado ahí un trabajazo muy, muy bestia, o sea, muy, 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 muy bestia. Y la verdad es que ha valido la pena. Y me ha encantado poder verla y poder también, pues, situarme en esa forma que tiene de rodar.
En el universo, Koniec.
Exacto, pero que es un universo, para mí, la verdad es que era desconocido y es mucho más difícil hacer una película sin diálogos que con diálogos, realmente. O sea, ahí lo dejo.
Doncs amb això ja pràcticament anem tancant el programa, ens queda un minutet, simplement donar les gràcies avui especials a Eva Maria Milara, que ha estat allà a Sitges i que ha vingut i que ens ha portat a Alberto Noriega. Moltes gràcies per estar aquí, Alberto, saps que
gràcies.
Pots venir sempre que vulguis a parlar del que vulguis.
Molt agraït.
David Allen també, que tenim pendent ja un tema concret, que és parlar del seu llibre, mai millor dit. I moltes gràcies també, David, per venir.
Res, Francesc, i quan vulguis ja saps que estic disponible.
I Jordi Guas, que és la primera vegada que ve, però que no és l'última. Així que també, si et sembla, Jordi, buscarem un dia.
Una cosa que ha dit ell al final de les pel·lícules sense diàleg, mudes, van fer que va tenir un èxit The Artist, l'última reivindicació de les pel·lícules mudes, i per què no fer pel·lícules mudes avui en dia?
Doncs és perfectament factible.
Les, ja no les còmiques de Harold Lloyd, Buster Keaton o Charles Chaplin, sinó pel·lícules mudes com les que són de Mary Pickford.
I amb efectes de so.
N'hi ha, per exemple, Blancanieves.
Exacte, sí senyor. Sí senyor.
Podíem fer més.
O The Artist també es va fer.
Aquí ho deixem. Ens hem d'anar acomiadant, però ja diríem, hem obert un tema en comptes de tancar. Això és el que m'agrada a mi en el programa. Que quedin punts suspensius. I moltes gràcies, Felipe de la Cruz, per estar de nou aquí. Gràcies a tot. Ens tornem a veure el proper dia. Bon profit de cinema. A reveure.
Ciao.
Adéu.
Adéu.